pública, perquè no oblidem que és una tele pública, promou un perfectament complementari amb tot això que estem dient, doncs un acte que jo crec que és molt digne i molt interessant, que ajuda a fer pedagogia, i per tant estem en un món europeu que no és exactament aquests termes tan antagonitzats que estàvem debatent, i que crec que és un equilibri bastant raonable i que val la pena felicitar a tothom que ha participat en la marató, a la tele pública per organitzar-la, i aquest model d'estat del benestar, que a mi m'agradaria que fos encara una mica més ambiciós, però que déu-n'hi-do, que permet que hi hagi sanitat pública de qualitat gràcies a que hi ha un bon sistema d'impostos.
Deixa'm que acomiadi el filòsof Oriol Ferrés. Oriol, mil gràcies, parlem divendres.
Moltes gràcies.
Abraçada forta. Adéu. Hem arribat a les 10 del matí. Hem sentit els senyals horaris. Tanquem l'àgora avui amb el Pau Llonch, la Montserrat Nebrera, el David Madí, el Pere Rossinyol. Però abans, com sempre a aquesta hora, Maris Agil, Pol Foradada, com esteu? Bon dia.
Molt bon dia.
Què més tenim avui al matí de Catalunya Ràdio?
Doncs arran del primer aniversari de la mort de l'empresari Isaac Andic, repassarem amb els periodistes Rebeca Carranco i Marcos Lamelas què ha passat aquest darrer any i en quin punt es troba actualment la investigació.
Amb la Laura Fa ens endinsarem en l'actualitat del cor. Rosalia, que no gosa dir que és feminista. Sarkozy, que desvela interioritats del seu pas per la presó i la imminent paternitat de Fernando Alonso, seran alguns dels temes a repassar.
A partir de les 11, cura esportiva, el Barça es manté amb 4 punts d'avantatge sobre el Real Madrid i vigília dels 16ens de final de la Copa.
I tanquem amb el concurs pendent a les portes del Nadal. Re millor que embutxacar-se 200 euros només per concursar amb nosaltres. Si us animeu, truqueu-nos al 93-201-7474.
I arriba el moment de saber a aquesta hora, a les 10 i 3 minuts, què han dit els altres. Gerard Jovany, Joel Díaz, hola!
Hola!
Què han dit els altres?
Doncs que els altres han reaccionat a la topada entre l'Església i el govern espanyol. Ho ha fet l'Herrera des de la COPE, des d'on, si no.
El tiempo en el que los obispos interferían en la política acabó cuando empezó la democracia en este país.
No bonito no, no bonito no, no bonito no, no bonito no. El obispo es un ciudadano y el ciudadano puede opinar libremente. Sánchez no quiere que un obispo opine porque dice que eso es la Iglesia entrando en política como en el tiempo del nacionalcatolicismo y todas estas gilipolleces.
Vale, vale, vale.
Quin cachondeo ja de fons, no, trobo?
Sí, a bon humor matinal, a Can Cope. A Onda Cero, en Carlos Alsina també ha sucat pa als diversos escàndols que es queixen al PSOE, però s'ha acabat en recordant d'una persona en concret, el president del CIS.
Home!
Hay un enorme interés. Enorme interés por saber si el señor Tezanos se habrá animado esta vez a preguntar a los españoles por el caso Salazar, por el caso Cerdán, por la ausencia de presupuestos o por la conveniencia de convocar a los ciudadanos a las urnas. Hombre, siendo Tezanos, es más probable que haya preguntado por Eurovisión Junior, por las monjas de clausura o por la vigencia del aguinaldo para que lleguen las navidades.
Bueno, el aguinaldo.
El aguinaldo. I per completar el triplet tenim en Federico Jiménez Los Santos, que aquest matí ha atacat no a Pedro Sánchez, no al PSOE, no a Sumar, no a cap partit independentista. Aquest matí l'objectiu d'en Los Santos era Santiago Abascal.
Oh, que Abascal és un icono gay? És un icono gay? A qui més gusta Abascal és a los gays? Por eso lleva dos tallas menos, un día le van a estallar los esteroides y por eso sale a caballo que, vamos, parece Highlander. O sea, bueno, el día más pesado lo vemos con la falda escocesa, el kilt y esos colores así. Qué bien lleva, hay que reconocer que lleva el poncho muy bien. Ha mejorado porque cuando empezó como gladiator, que dicen los gilis, pero a caballo a mí todavía me gusta más, oye, está muy bien. El problema es que yo no soy gay, si no me gustaría más.
Gladiator, que dicen los gilis, ho trobo.
Los gilis.
I a les xarxes, què han dit, Joel?
Ai, a les xarxes tenen el seu propi star system d'influencers i els seus propis premis amb la seva pròpia catifa vermella, Freddy. A Espanya són els premis Ídolo. Els organitza la Dulceida, que és com la reina de les influències, i es van celebrar a Madrid dijous passat. Jo, evidentment, no vaig veure la gala, però m'ha arribat aquest tall de la periodista Nerea Pérez de las Heras. Va pujar a recollir un premi i es va quedar a gust amb el gremi dels influencers.
Vinga. Estoy aquí ahora mismo con las influencers y los influencers más seguidos de España. Y me gustaría influenciaros yo a vosotras. Entiendo que sois listas y como personas listas os voy a tratar. Vosotras sois los ídolos de gente y algunas son muy jóvenes. Yo solo os pido que penséis en esto, en que tenéis una responsabilidad grande antes de empujar a las chavalas a consumir ropa y cosméticos para sostener su autoestima. Antes de colaborar con asociaciones que antes ya sabíamos que eran neonazis. Y antes de iros a Andorra para evadir impuestos. Gracias, Dulceida. Gracias, Premios Ídolo.
Gracias a ti. Gracias a ti, Nerea. Els influencers són referents per la canalla i els futbolistes també. Per això diuen que és important que es comportin dins i fora del camp. Els futbolistes, ara es parla molt de les festes de Lamine Yamal, però no són res comparat amb les festes de Ronaldinho, Deco i Thiago Mota fa 20 anys. Aquí el periodista i showman també, Albert Lesant, cridant com sempre, explica una anècdota de l'època.
Voy a decir una cosa de Thiago Mota por la cual ya no puede ser entrenador del Barça. Ese día estaba yo en la sala bikini y lo voy a contar.
Lo va a contar.
Thiago Mota, jugador del Barça, con Deco y compañía que estaban en la sala bikini,
sí.
Cogió un extintor y lo roció creyéndose que era gracioso por toda la sala. Había gente asmática a punto de ahogarse ese día y un grupo de karatecas que lo querían matar.
Quina festa, no?
De cop, unes ganes d'anar-hi m'han agafat.
Un sopar d'empresa de karatecas.
Mira, tant influencers com futbolistes es diu que viuen en una bombolla, desconnectats de la realitat. És possible, però a mi em sembla més preocupant que visqui desconnectat de la realitat qui sigui un director de diari. És el cas de Pedro J. Ramírez. Li pregunten si sap quan val un bitllet de metro i ell explica això.
Te contesto con algo que va a ir todavía más en mi contra. Pues cuando conocí a Cruz y dábamos paseos urbanos, pues hubo un día en que estábamos cruzando un semáforo y yo digo, oye, ¿y estos pajaritos que están cantando, esto qué es? Y Cruz me dice, ¿cómo que esto qué es? Pues si es que todos los semáforos tienen ese sonido. Y yo, que yo llevaba muchos años sin cruzar un semáforo.
Però no a tots els rics i famosos els hi falta carrer, Freddy. Acabem amb un tall vintage de l'any 1984, programa La Clave de Televisió Espanyola. El senyor Madí segur que el recordarà.
I jo?
Lola, i tu també, perquè ja tens una edat.
Exacte.
Lola Flores, de convidada. Moltes persones a plató li van fent preguntes. Ella veu l'oportunitat de tirar una broma, la tira i li entra perfecta.
Otro le pregunta, ¿por qué abandonó la bata de cola?
¿Que yo abandono la bata de cola? Pero yo desde cuando no me ve. Pero si yo me pongo la bata de cola, si ese es mi sello personal, cuando salgo al teatro o hago una gala, la bata de cola mía no me la quito ni queriendo y canto torbellino de colores y moriré con ella. Claro. No en el escenario, por supuesto, haré lo posible para que no. Pero a lo mejor pido que en la caja me la metan.
Otra pregunta.
La bata de cola.
Otra pregunta.
Sensacional. Gràcies, Joel, gràcies, Joan. Gràcies, David Madí, Pau Llong, Montserrat Nebrera, Pere Rossinyol. Que tingueu bon dia.
Bon dia.
Igualment, bon dia.
Sabies que els caps de setmana pots fer moltes activitats d'educació ambiental per aprendre i cuidar l'entorn?
Descobreix l'oferta lúdica i educativa de l'AMB amb més de 500 propostes per descobrir la natura urbana, els parcs, les depuradores o les plantes de tractament de residus. Informa't en els webs dels programes, aprenem a la xarxa i compartim un futur.
AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
El matí de Catalunya Ràdio.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia: pren nota a la llibreta abans de xutar porteria. I la resposta era: apunta! Apuntar és sinònim de prendre notes i també de fer punteria. 1.496 dels 1.538 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 6 punts
per a l'esprint nadalenc. Guanya el lot de la lletera de Camp Llong Joan Inglés Codina, d'Alguaire. I avui també ens heu dit anotar, anotes o linier.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Fill, has vingut!
Sí.
Ai, quina il·lusió!
I he portat el sopar.
Ai, 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 quina il·lusió!
La teva recepta de cada any per Nadal.
Apa, quina il·lusió!
I m'ha quedat perfecta.
Però quina il·lusió!
Però a tu et segueix quedant més bé.
Ai, quina il·lusió!
Aquest Nadal ve amb un extra d'il·lusió. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11, amb 90 premis de 400.000 euros per només 10 euros.
11. Ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Arriba la venda privada al Corte Inglés amb descomptes de fins a un 15% en una selecció de marques d'electrònica i un 15% addicional en electrodomèstics. Només fins al 15 de desembre, venda privada per compres a la botiga pagant amb la targeta al Corte Inglés o identificant-te amb l'app. I a la web i l'app amb qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés subjecta a la seva aprovació consultant les condicions i les marques que hi participen al Corte Inglés Ponès.
I deixar espai per al torró?
Ai, quina il·lusió!
Aquest Nadal ve amb un extra d'il·lusió. Cupó extra de Nadal de l'11.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Què fa que el Nadal sigui tan meravellós? Que cada àpat sigui especial. Tan especial com els nostres formatges amb fins a 12 mesos de curació. Com el nostre formatge anyenc Pedro Ximénez, premiat pel seu gust ara per 1,85. T'estalvies un 22%. Lidl, val la pena.
Aquest Nadal, diverteix-te amb els llibres musicals. El joc de taula d'Antitó i els Falalà. I posa't el gorro i la motxilla per viure aventures màgiques. A la venda als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Sí. El que necessites per fer un Nadal amb els teus ben pensat, comença a taula. Un bon pernil d'encevall ibèric, un rap exquisit o un deliciós panetone es gaudeixen més amb bona companyia. Perquè compartir és l'essència de Nadal.
Supercor, hipercor i supermercat El Corte Inglés. Què necessites aquest Nadal?
A la botiga web i app.
Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tinto de verano.
El tinto de verano ara es veu tot l'any. Don Simón.
El Corte Inglés presenta...
Ja és Nadal i no ens pot agradar més. Ens agraden les llums i la música.
Els sopars interminables i els ninots de gingebre.
Perquè com més Nadal, més ens agrada. Ja és Nadal.
Ja és aquí.
I aquesta és casa vostra.
El Corte Inglés, on viu la màgia del Nadal.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Tom, com estàs?
Molt bé, m'agrada molt aquest dia que fa avui.
Sí? Ah, sí? Ho dius de debò?
Sí, de debò, de debò.
Sí, eh?
Sí, sí, m'agrada molt el dia gris, aquest terramoll, sí, sí.
Sí, és sí, més sí. Relaxat a vegades quan entres.
Jo crec que sí, sí. M'agrada. A vegades, aquests dies que fa aquell sol tan abassegador, jo penso, hòstia, no puc
massa,
estar a l'altura.
Massa, m'estresses. Sí. Si no puc estar a l'altura, m'agrada. T'ho copio.
Avui tinc el dia que s'assembla més a l'interior i l'exterior, diguem.
T'ho compro, t'ho compro. Bé. Calendari d'advent amb l'Albert Tom i resum de l'any, un altre capítol, una altra casella.
Exacte, avui obrim una altra casella. Avui l'altre dia fèiem la frase de l'any, no? Sí. Que vam dir que era aquella de la porta, la botifarra amb patates, la botifarra amb mongetes i les mentides a menjar-se-les amb patates.
Sí, senyor.
Avui la paraula de l'any.
La paraula
de l'any, eh? Allò que més han sentit les nostres orelles, diguem, per insistència, i també perquè hi ha paraules que, pel que sigui, per fonètica, per com sonen, per semàntica, et criden l'atenció, diguem, no? I fa que t'hi quedis més enganxat, diguem, no? I que llavors tinguis més aquesta sensació. Abans de sentir les definicions, les ha fet el Màrius Serra.
Home, fantàstic.
Sí. N'hi ha cinc.
N'hi ha cinc.
Sentirem cinc definicions del Màrius i tu les hauràs d'endevinar.
Ai.
Aquestes paraules de l'any.
Ui.
Perdona, sí. L'altre dia va ser un 23 de 25.
Sí, això sí, home. Però, hòstia, a mi amb l'enig Màrius em costa una mica.
Abans un apunt.
Sí.
Un apunt del llenguatge aquest periodístic que imitem els polítics moltes vegades. Hi ha un parell de paraules que aquest any... Una ha sortit... Diguem, ha sigut l'explosió aquestes últimes setmanes, que és sensellerisme.
Cert.
Sensellerisme.
Sí.
Ho trobo horrorós. Ho trobo horrorós, sí. Perquè sembla com una opció individual, sí. No? Vull dir, hi ha qui fa nudisme i qui fa sensellerisme.
Mm.
No? O que no fos un corrent artístic, com hi ha el modernisme i el sensellerisme. Hòstia, sensellerisme... Segur que quan diem aquesta paraula entenem a què ens referim, a que hi ha 2.000 persones vivint al carrer només a Barcelona. És com aquest eufemisme que comencen a utilitzar els polítics i que llavors ens enganxem els periodistes moltes vegades.
L'enyorat Josep Martí Gómez sempre deia, vaja, que lo de pobresa energètica li deia no m'agrada gens. Diu, un pobre és un pobre.
Sí, sí.
I és un pobre amb tot, malauradament. Diu, per això pobresa energètica sembla que ho camuflis una mica.
Exacte, doncs imagina't, sense llarisme és això. I després l'altre, que aquest any encara s'ha consolidat més, aquesta sí que ja no ve d'aquest any, però és territori. O sigui, territori jo és una paraula que, de veritat, quan la sento fa molta ràbia. Perquè, no sé, s'utilitza a vegades com a eufemisme de país. Per no dir país, dius territori.
O províncies, no? Per por dir províncies, a vegades.
Sí, clar, ahir ho veia a la Marató, no? De dir, hòstia, tots els actes que s'han fet al territori, dic, hòstia, això no ho havíem dit mai, diguem, no? Fins fa uns quants anys, els actes que s'han fet per tot Catalunya, exacte, els actes que s'han fet al país, diguem, no? Sí. Aquest eufemisme. A vegades sembla oposat a civilització. No? La civilització és on estem ara, no?
Barcelona, diguem-ne.
Aquí a Barcelona, sí. I llavors allà al territori on hi ha els cabirols i les bèsties salvatges, diguem, no?
Els senglars.
I dius, home, a veure...
Sí, sí, tal qual.
En fi, vull dir que aquesta cosa, jo crec que a vegades els periodistes hem de mirar de no imitar tant aquest llenguatge burocràtic, el burocratès que diu el Pau Vidal.
És veritat.
I ens aniria més bé. Fet aquesta prèvia, ja que parlàvem de paraules de l'any, anem a la primera. Jo crec que comencem molt fàcil. Crec que el Màrius t'ho posa bastant fàcil per començar.
Vinga. Pet de qui surt d'una sobretaula valenciana ben torrat. Lletres.
Pet de qui surt d'una sobretaula valenciana ben torrat de 8 lletres.
Ben torro.
Ben torro. Clar, és que és una paraula, evidentment l'hem sentit molt. Ve de l'any passat, ve de finals de l'any passat, però aquest any no hem deixat de sentir-la. Però, a més, hi ha alguna cosa que sembla que t'ompli la boca, no?, amb això, ben torro. Sí. Ben torro. No? Tu saps què és un ben torro?
No. Sabien el nom del restaurant aquest, però no sé què és un ben torro. Doncs... Una paraula que existeix, eh? Jo pensava que no fos...
Sí. No. És un hostal de mala mort, diguem.
Oh!
O sigui, això és, ens hem de posar amb el castellà quixotesc, pràcticament.
Sí.
Una venta.
Clar.
A Barcelona hi ha un restaurant, aquí al final de l'Avinguda Tibidabo, clàssic també tota la vida, que es diu La Venta.
Sí, cert.
No? Hauria sigut diferent si el restaurant no haguessin dinat, hagués dit La Venta, només, en comptes de El Ben Torro.
Igual sí, qui sap.
Clar,
qui
és que la sonoritat, diguem, amb això ajuda. Però sí, un Ben Torro, diguem, és... És un d'aquests hostals, aquestes fondes que et trobaves al camí, diguem, no? I que és un nom, eh? O sigui, no és només un sufix augmentatiu, això de Ben Torro, sinó que existeix el Ben Torro.
Que bo.
Bé, he buscat altres restaurants de València, no sé, clar, si haguessin dinat a Casa Carmela o al Poblet... Bueno, no, potser...
Sí.
No,
conyes
a part, o sigui...
No, compro, també.
Fa aquesta cosa, no? Clar que també n'hi ha un que es diu La Vita e Bella.
Ui, aquesta...
O A Huevo.
A Huevo, ui, A Huevo. El sumari encara seria més llarg.
El nom segurament també fa la cosa. Però vaja, això d'hostal de mala mort m'ha impressionat, no? Perquè he pensat, mira, no deixa de ser això, no? Mentre uns estaven en un hostal, els altres 230 trobaven una mala mort. Per tant, una de les paraules d'aquest any, un encert ja, Ben Torro. Aquesta és més difícil, la segona.
Vinga. Impost especial sobre llibres de l'actualitat eròtica. De 7 lletres...
Impost especial, jo crec que t'has de quedar sobretot en aquest concepte.
Amb el tema impost,
Sobre llibres de l'actualitat eròtica. Aquesta segona part, diguem, és ja per fer-hi el llacet, diguem, no? Però quin és l'impost especial de què més hem parlat a tot el món durant aquest any?
Mundial. Ara ho he entès. Aranzel. Ara ho he entès.
Ara,
Aranzel. Ai, que bo.
Enzel, diguem, no?, que és el moment de màxima excitació i activitat sexual, diguem, no?, quan estàs enzel.
Sí.
I ara entenc que és per ara llibres,
clar,
diguem, no?,
l'editorial. Sí, sí, sí.
O sigui, que impost especial sobre llibres d'actualitat eròtica, no? Aranzel és una paraula que ha vingut com molt nova,
tant,
no?
Sí.
Que existeix des de fa molts anys, però, però mai ens havíem trobat amb això, no?, que hi hagués un president dels Estats Units i hi ha molts productors catalans, que a hores d'ara encara no saben ben bé, diguem, com gravaran els seus productes a l'hora d'entrar als Estats Units, i qui diu catalans diu de tot el món. Tercera paraula.
Grup de barquetes que no s'enfonsen ni que hi pugi el president. De 8 lletres.
Grup de barquetes que no s'enfonsen ni que hi pugi el president.
Aquest va marcar el principi de temporada. Flotilla.
Flotilla.
Aquest també l'he entès. Ha costat una mica, però l'he entès.
I dius que no ets bo amb l'enigma?
No, igual m'hauria de posar, però aquests de moment... El segon sí que, si no m'haguessis donat la pista, no l'hagués enganxat.
Que fort, Això va ser des de l'agost fins a l'octubre.
Sí, diguem,
van ser dos mesos llargs, bastant intensos, no? Perquè va començar, que va sortir d'aquí a finals d'agost, tota aquella expedició...
Sí, la companya Marta Viana.
Amb la Marta Viana.
Amb la Marta Viana hi era, sí, sí.
Sí, llavors la detenció, el retorn, no?, amb la de Colau, Jordi Corones, en fi, tot això. Clar, amb Flotilla passa una mica l'efecte Ventorro, també, no? Diguem que el nom fa la cosa. Jo penso que... Jo ho pensava ja quan diguem, hi havia aquesta ridiculització d'aquest moviment. Dic, Flotilla no hi ajuda.
No hi ajuda, no. Estic d'acord. Sí. Quan se n'en volien enfotre, clar, Flotilla feia això. I mira que també fa anys que se n'hi diu Flotilla.
Sí, és un nom castellà, però que pràcticament a tots els idiomes del món, o la gran majoria d'idiomes del món, fan servir el mateix Flotilla. Fins i tot en català, diguem, es van plantejar això de dir, hòstia, què fem, no? Perquè és un castellanisme, però és un castellanisme acceptat de manera internacional, no? Allò, un grup de barquetes més o menys petites, diguem, que tenen un mateix comandament, no? I, efectivament, eren petites i, efectivament, van tenir més d'un problema. Sí, però tant. Crec que això, que el nom no hi va ajudar. El nom sencer era Global Flotilla Sumut. Que Sumut, a mare, vol dir resistència, no? Aquesta resistència global d'aquest conjunt de barques. Doncs 3 de 3 i, bueno, ja puc apuntar 4 de 4.
Sí.
En aquest poble de l'Aragó... es pensen que tenen la Capella Sixtina de 6 lletres.
A mi m'agrada molt. Sixena.
Sixena,
sí. La manera, com ho diu el Màrius, ajuda, també, posant accent als llocs on toca. Sí,
en aquest poble de l'Aragó es pensa que tenen la Capella Sixtina de 6 lletres, és aquest Sixena, no?, sobretot des de mitjans d'any, des de que va sortir la sentència del Tribunal Suprem, que obligava el Museu Nacional d'Art de Catalunya a tornar aquestes pintures a l'Aragó. Clar, anem dient a l'Aragó, però és que aquí ha passat una cosa que moltes vegades l'oblidem, que és que fa 30 anys justos, ho vaig explicar fa poc al Kiosk Vintage, hi va haver unes maniobres polítiques disfressades de religió, diguem, no? Com que la religió ho veiem amb el president dels bisbes,
sí,
no? Que no es fica mai en política.
No
el Vaticà va decidir que moltes parròquies que de la franja de Ponent, que formaven part del bisbat de Lleida, passessin a un bisbat de nova creació, que és el bisbat de Barbastre. De manera que llavors ja, digués això, aquí és l'Aragó i aquests senyors se'ns van emportar unes pintures que han de tornar, no? Hi ha una crònica que l'he recuperat aquests dies, que val la pena, si algú la vol recuperar, que va escriure el Quico Sellers, el Digital al Món, visitant aquest museu del monestir de Santa Maria de Sixena, que ell defineix com el museu de l'anticatalanisme, que és molt interessant per veure qui va aquell dia a veure com ho tenen i què és el que expliquen, diguem, no? Quin és el que expliquen. Però vaja, Sixena és una d'aquestes paraules que traspassarem el 2026.
I tant, i que fa anys que dura, també.
Fa anys que dura, sí. Però que el 2026, diguem, segur que encara hi passarà.
Sí.
Cinquena i última, vinga. 4 de 4 de moment.
Va.
A veure.
Anem a fer-ho.
Reunió Vaticana on s'enganxa un cucurutxo al cap de cada cardenal de 8 lletres.
Entenc que deu ser conclau o conclava, però no entenc el joc de paraules.
Reunió Vaticana on s'enganxa un cucurutxo al cap de cada cardenal.
No és conclava? No és conclau? Sí.
És conclava.
Conclava.
És conclava.
Sí. Ah, conclava. Val.
O sigui, aquesta. Diguem, has de...
Jo és per reunió Vaticana, d'aquí no he passat.
Cucurutxo.
Sí, un con. Clava. Val.
S'enganxa, es clava.
Val. Veus, ja et dic jo que no. Jo m'he quedat amb reunió Vaticana.
Màrius ha sigut generós, perquè t'hi ha posat Vaticana, no?
Sí,
sense la Vaticana,
això.
Que haguéssim...
No, hagués derrapat, segur.
Haguéssim patit una mica. Aquesta és una paraula que sentim molt de tant en tant, però quan la sentim molt.
Molt.
No, perquè ara feia 13 anys, no? Des de, o 12 anys, vaja, des del 2013, no? Del Papa Francesc, i després de 12 anys, doncs, vam estar bastants dies amb conclava, que a més a més té aquesta cosa que fonètica... Vull dir que és una paraula plana en català, és esdrúixola en castellà, no? El conclave, que és com conclave, ho havíem sentit antigament, no? I llavors hem passat aquest conclave, que quan ho aprenem a dir ja han triat el papa...
I ja fins al següent.
I llavors ja, al cap de 12 anys més, ja no ens en recordem.
Sí.
A no ser que passi aquelles coses que va passar amb Joan Pau I, que va durar 33 dies. Però vaja,
en principi no.
Que no li desitgem a ningú. Alguna altra paraula de l'any que creus que ens haguem deixat?
No, jo crec que aquestes
ho cobrim tot. Ja la vaig fer
l'any passat, exacte.
Tot i que s'ha resolt aquest any. N'hi ha un altre, que és Trescat Info.
Trescat Info.
Trescat Info, però l'any passat ja vaig fer Trescat.
Sí, és veritat.
O sigui, Trescat Info, evidentment, ja és una de les paraules de l'any. Corrupció, sí. Polarització, en fi, totes aquestes coses que hem sentit aquest 2025.
I que sentirem el 26,
sí,
també,
sí, segur, segur.
Alberto, mil gràcies.
A tu.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Aquí va la recepta.
Fem-ho especial.
Com més siguem, millor. Guisats molt bons, postres de bojos.
Sense que ens costi un ronyó.
Celebra aquesta setmana amb els llagostins cuits.
I el filet marinat farcit amb bolets a 7,69. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
012, la millor resposta.
Saps l'Olivier, aquell noi francès amb qui treballo?
Sí.
M'ha dit que es vol posar les piles amb el català, però no sap on s'ha de matricular.
I per què no li dius que s'apunti a l'escola oficial d'idiomes? Jo fa uns anys hi vaig estudiar italià i em va anar molt bé. Ensenyen 15 idiomes diferents, inclòs el català, i a més et pots treure el certificat oficial.
Aquí diu que la preinscripció és de l'1 al 8 de setembre.
I tu per què no et mires un curs d'anglès?
Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Jaume Serra és un celler familiar que es manté fidel a la seva terra i als seus orígens. Per això, amb Jaume Serra, aquest Nadal mostrarem el nostre afecte als amics i a la família. Torna a reunir-te amb els teus i brinda pels bons moments amb el teu cava favorit. Cava Jaume Serra, líder en l'elaboració de cava al nostre país.
Qui hauria dit que Liz Taylor i Ava Gardner convertirien la Costa Brava en un plató universal? I qui hauria dit que una pel·lícula de Berlanga amb figurants de Manresa seria la primera nominada als Oscars? Aquesta i altres històries a La Gran Il·lusió. Cada dilluns a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Ara, al Corte Inglés descobreix els sofàs on t'hi poses bé.
Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança-ho fins en 12 mesos.
De l'11 al 21 de desembre, només al Corte Inglés.
Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i l'app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA i subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al Corte Inglés Ponés.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Like we just can't help ourselves, 'cause we don't know how to back down. We were cold.
En 3 minutets ens plantarem a 2:15. Ara fa un any de la mort del fundador de Mango i considerat l'home més ric de Catalunya, Isaac Andic. Així s'explicava en el descans del partit del Barça del 14 de desembre de fa tot just un any.
Ha mort l'empresari i fundador de la cadena de moda Mango, Isaac Andic, en un accident de muntanya. Tenia 71 anys, estava fent una excursió amb el seu fill de camí al monestir de Montserrat, a l'altura de les coves de Sant Nitre, de Collbató, al Baix Llobregat. Ha relliscat
això
i ha caigut per un barranc.
Això era fa un any. Andic va morir en caure d'un sender de muntanya quan feia una excursió, com sentíem, amb el seu fill Jonathan, a Montserrat. En volem parlar ara mateix, aquí al matí de Catalunya Ràdio, amb dos periodistes especialitzats, la Rebeca Carranco, del País, especialitzada en successos.
Què tal,
Rebeca,
com
estàs? I el Marcos Lamelas, de l'artista del Confidencial, especialitzat en aquest cas en economia. Què tal, Marcos, com estàs?
Què tal, bon dia.
Aviam, Rebeca, on som, un any després, en aquesta investigació?
Doncs som en una investigació oberta, que jo crec que tots tenim una mica al cap que segurament havia de ser més curta, no?, que ha anat evolucionant en el temps i que també ho hem anat explicant. I jo diria, però tampoc ho vull dir molt alt, perquè és veritat que ens ha anat sorprenent, una mica, que hauríem de ser les acaballes, ja. És a dir, que no hauria de trigar gaire que els Mossos poguessin acabar el seu últim informe, l'atestat policial, presentar-lo al jutjat i que aquí les parts, en aquest cas la fiscalia, no?, i també doncs, la defensa de Jonathan Andic, diguessin la seva i veiéssim si això acaba arxivat o si els Mossos han reunit suficients proves perquè això acabi en un judici.
Perquè la història va ser, inicialment es va dir, els Mossos van dir això és un accident, però després es va reobrir la investigació i centrant-se una mica en el seu fill, no?
Sí, jo crec que aquesta part de reobrir i tancar, potser no l'hem acabat com d'explicar bé. Hi ha hagut com algunes pauses en el procediment que són gairebé burocràtiques, no? Els Mossos mai han deixat d'investigar i en alguns moments el jutjat, com no hi havia cap demanda al jutjat pròpiament, doncs allò es pausava a l'espera de com continuava la investigació, no? Llavors, això de reobrir i tancar crec que no ha sigut ben bé així, és a dir, els Mossos no han deixat mai d'investigar, i ell sí que és cert que en un moment inicial, amb una primera declaració de Jonathan Andic i l'escenari, el que veuen, i amb això fan com un dibuix i creuen que gairebé tot el que tenen doncs, apunta a un escenari d'un accident, Passa un temps, torna a declarar Jonathan Andic. Ell, a més, s'ha assessorat, és una declaració més llarga, es considera que també hi ha bueno, una mica més refet, si és que et pots refer d'una cosa així. I aquí, aquesta segona declaració, els genera dubtes. Això vol dir que l'escolten i pensen doncs, que és un homicidi? No. Això vol dir que amb la seva obligació policial de mirar-ho tot, bueno, els hi queden alguns dubtes i decideixen que han d'anar una mica més enllà. Això va caminant, continua un temps més, i arriba un moment que ells consideren que per fer la seva feina ben feta necessiten fins i tot segurament lesionar alguns drets bàsics de Jonathan Andic, de la seva intimitat, com és agafar un telèfon mòbil. Llavors això els obliga a declarar una causa secreta, a que estigui investigat policialment i poder-li agafar aquest telèfon mòbil i també doncs, mirar més elements perifèrics que puguin o que ajudin a completar una mica aquesta investigació que expliqui què va passar aquell dia a la muntanya.
Però els dubtes que els hi entren, per què? Perquè veuen contradiccions o perquè hi ha coses que ell diu que no els hi quadra?
És una investigació molt, molt tancada, eh? Encara que sí. Jo alguna vegada he escoltat no és tan tancada quan tenim informació, no, realment és molt tancada, per desgràcia nostra, no? Yeah. Els periodistes que estem sempre intentant saber coses. El que ens arriba és que hi ha algunes contradiccions que no acaben de quadrar amb elements que ells han anat trobant, no? I que això els obliga, que ells estan obligats a mirar-ho i a intentar doncs, concloure alguna cosa a l'espera també de, del que segurament ell podrà explicar també quan ja se'l citi judicialment i pugui donar resposta i que els Mossos diguin bueno, en aquest estat hi ha totes aquestes coses que no sabem ben bé doncs, com quadren el que s'ha explicat fins ara, quina explicació tens això, i segurament si hi ha una explicació plausible i la defensa sap explicar cada cosa, no? Doncs no seria estrany que la jutgessa, després de fer aquesta, aquesta formalitat de citar-lo com a investigat, doncs el tanqués, no? I si no fos així, doncs si hi hagués suficients indicis i la fiscalia considerés que això ha de tirar també endavant, doncs que poguéssim arribar a veure un judici, no? Però sí que la sensació tota l'estona de que tothom intenta ser com molt prudent, no? Perquè és veritat que després hi ha un judici públic molt dolorós per una família doncs, que clarament ho està passant molt malament, no? Però que sí que també aquesta idea de hem de vetllar per saber què ha passat allà, és la nostra obligació, ho intentem fer doncs, amb tots els secrets i amb tota la cura i que això doncs, tingui la menor transcendència possible, però al final qui s'ha mort a la muntanya és Isaac Andic, no? Que això també té una repercussió i una de les persones una de les majors fortunes, no? Això doncs, té molta repercussió i molt d'interès.
I té una repercussió econòmica, clar, Marcos.
Bueno, no, repercussió econòmica no ha tingut perquè
l'empresa
és molt important i Isaac Andic era un empresari molt important. Molt important. L'empresa no s'ha ressentit d'aquest procés, del que jo no seria tan benèvol com ha estat la Rebeca, perquè en un any els Mossos no han trobat una sola prova. I gran part del s'obrir i tancar, ho sento molt a mi, que sóc absolutament profà en temes policials, em sona a que estan buscant una confessió perquè no tenen cap mena de prova. Ho sento molt. Ho sento molt. Llavors, per convertir això en el cas Marta del Castillo, que és quan tu construeixes un cas o una confessió i no tens cap mena de prova, llavors això potser ben bé no és del tot encertat. Jo podria criticar l'empresa, si, és a dir, havent una causa secreta en la que està encausat Jonathan Andic, ha de continuar sent vicepresident de l'empresa, es podria considerar en termes corporatius i de rigor corporatiu que seria prudent que no continués, que no hagués continuat sempre vicepresident i que ho fos una de les seves dues germanes amb les que té una bona relació.
Perquè el fill continua sent vicepresident.
Vicepresident de l'empresa. Però la de la resta, l'empresa ha fet un gran esforç per mantenir-se al marge, per continuar l'activitat i amb un... Mango és una empresa molt important, és una empresa estratègica per Catalunya. És el nostre mini Inditex. De fet, la gran habilitat d'Isaac Andic va ser que va poder replicar el model que estava fent l'Amancio Ortega en una versió més petita, perquè no té el volum d'Inditex, però a 3.300 milions de facturació. És una empresa molt important, és una empresa molt important en termes d'ocupació, és una empresa molt important en termes d'ocupació femenina. El gruix de la plantilla... aquí a Palau de Plegamans són dones. És a dir, és una companyia clau i estratègica per l'economia catalana. A vegades pensem que la moda és una cosa de noies, que no... Mentida. Mango és una empresa estratègica clau per l'economia catalana. I, per tant, és molt important a l'esforç que ha fet el president Toni Ruiz de mantenir l'empresa en marxa, de fins i tot accelerar les apertures. Els resultats del primer trimestre han estat, del primer semestre han estat molt bons i donaria la sensació de que les apertures han funcionat per mantenir el volum de negoci. Això s'ha de veure ara quan tanqui l'any 2025, perquè és molt important que tu, si obres més metres quadrats de superfície, les vendes creixin. Perquè si tu estàs obrint més metres quadrats i les vendes s'estanquen, llavors no vas tan bé. Però això s'haurà de veure encara. Però la companyia, per ara, va molt bé.
Mm-hmm. Clar, jo entenc el que deia Marcos, de no hi ha cap prova. I el que és evident, en aquest cas, és que una prova directa, tant de que Isaac Andic rellisqui caigui, o una prova directa de l'altre escenari, no? Que el seu fill fes alguna cosa perquè caigués, no existeix. Però sí que hi ha una cosa que són les proves indiciàries, que ho veiem, no només en aquest cas, l'hem vist amb altres, que són proves perifèriques que t'ajudin com a construir què ha pogut passar allà, no? I jo entenc el que dius, i és una cosa que, bueno, que hi ha molta gent que diu els Mossos estan com investigant per investigar.
Jo preferiria,
no?
un moment. Jo preferiria un sistema en què la gent la condemnin amb proves. És a dir, per condemnar la gent sense proves ja tenim el fiscal general de l'Estat. Però... És a dir, jo preferiria un sistema, jo em sentiria més segur, em sento més segur en un sistema en què em condemni amb alguna prova.
Rebeca, digues.
Si tot amb
bueno,
una.
Que les investigacions de proves indiciàries i perifèriques, per exemple, fa uns dies han detingut un home i l'han acusat d'homicidi d'una dona, d'una sabatera, d'un cas de 2007, on no hi ha cap prova directa, però hi ha proves indiciàries, i això arribarà en judici, en un judici es veurà. Vull dir que més enllà del cas del fiscal, les proves indiciàries és una manera d'intentar resoldre casos on és complicat. Llavors, entenent això que diu el Marcos, és evident que no hi ha una prova directa, perquè si no, o ja estaria tancat, perquè s'hauria vist clarament que rellisca, o, si no, l'altre escenari, el seu fill estaria detingut perquè s'hauria vist alguna cosa clarament directa de que és responsable d'això. El que considera la policia amb això és que és la seva obligació, no? I llavors, l'escenari de si aquest pare no n'és amb el seu fill, se n'és amb una altra persona, segurament el debat seria diferent, no? És a dir, perquè té un impacte molt més gran, perquè hi ha una família que ha vist, un fill que ha vist morir segurament el seu pare davant d'ell, no? I que ara es veu, doncs, totalment victimitzat amb una investigació que l'afecta i que realment pot ser molt dura. Però que les investigacions per proves indiciàries existeixen, que potser no t'agraden i em sembla bé, però que existeixen, que és una cosa perifèrica que s'intenta com mirar al voltant del que ha passat allà per intentar obtenir una resposta.
Marcos, deies abans que Mango era una mena de mini, una mini Inditex, diguem-ne, en nombre de botigues, en nombre de volum de vendes, és a dir, una versió més petita, en quin
perquè,
sentit?
Perquè es fem una idea, Inditex està facturant aproximadament 16.000 milions d'euros a l'any i Mango acabarà l'any facturant uns 4.000 milions, aproximadament. És a dir, és 6 vegades més petita. El que passa és que això és molt important. Estem parlant del segon grup de moda d'Espanya. Tot el fenomen dels últims 20 anys de la moda espanyola arreu del món el juga bàsicament Inditex i Mango. Altres han intentat replicar aquest model, sí, però no, molt pocs, molts, aquí a Catalunya, per exemple, Desigual va intentar jugar aquesta carrera, no va poder aconseguir-ho. El que va fer l'Isaac era molt difícil, però molt difícil vol dir molt difícil. Molta gent ha intentat replicar aquest model o intentar, i és molt difícil. Mango està al nivell de salvar les distàncies, de H&M, de Inditex, de companyies molt importants amb una presència global molt important, on l'esforç no és només el disseny i la moda, sinó també sobretot la logística. La logística, és a dir, bellugar camions i vaixells amb roba i poder canviar de col·lecció d'una manera molt ràpida i passada a fer 10-12 col·leccions a l'any. Això, tot això és un esforç logístic molt important i un esforç creatiu molt important. Tot això l'Isaac ho va fer molt bé. Partint de zero i un tipus d'empresari molt excepcional. Un tipus de persona, jo el vaig conèixer, i una persona extremadament excepcional. Per ser una persona feta a si mateixa i que no tenia uns grans estudis i que era literalment un senyor que havia passat de vendre texans en mercadillos, diguem-ne, a generar, a controlar un gran grup, era una persona que sabia format a si mateix, amb una gran cultura, amb gran sensibilitat per l'art, un personatge molt, molt complicat, a la seva manera molt català, curiosament no era català, però era molt català. Pensem en el 2017, Isaac Andic no és dels empresaris que dona suport al procés. Uh-huh. Ell està més bé, diguem-ne, al costat contrari, però ell no s'emporta mai la seu.
Anava a dir, no marxa.
Ell no marxa. Ell no marxa, ell està extremadament vinculat a Catalunya, a Barcelona, i ell, és a dir, és un personatge molt complex i d'un altíssim nivell.
Tot això, el fet que hi hagi aquesta potència econòmica, com deia el Marcos, condiciona d'alguna manera les investigacions o les complica, les investigacions policials, tu creus, Rebeca?
És difícil de dir, perquè t'has de posar una mica en la pell. El que, el poc que arriba, la sensació que dona és que si la investigació continua oberta i ells continuen mirant el que considerin que han de mirar, és que segurament es senten lliures per dur aquesta investigació per on consideren, no? I entenc que això és així, que veurem com acaba, no? Però que si no estarien investigant, no? És a dir, si hi hagués com una pressió, entenent la pressió com la voluntat de que es tanqui ja i que s'acabi ja, doncs està sent una investigació llarga, llavors aquí...
Però hi ha el suport de la família, el fill de l'Isaac Andic, en principi?
El que ells, la família, la primera vegada que la família, els fills i es pronuncien ha sigut aquest cap de setmana, divendres, no? Que ells difonen als mitjans Europa Press una carta en record al seu pare, i també hi ha aquesta fotografia que es veu el Jonathan amb les seves dues germanes, la Sara i la Judit, a la seu de Mango, no? I això és una imatge, lògicament, d'unitat. I després sí que és veritat que sempre l'entorn, tota l'estona que trasllada, és que tanquen files, que estan amb el seu germà, lògicament, que respecten aquesta investigació, que els sembla bé que s'arribi fins al final, però que creuen en la innocència de Jonathan.
La família ha tancat files, no només les filles, el germà d'Isaac Andic, Nathan, també està recolzant a la família en aquest moment, el Toni Ruiz, que era l'home de confiança d'Isaac Andic, tant de confiança que li va permetre entrar en el capital. Això, Isaac Andy, que era una persona molt seva, i per tant va tenir el 100% de la companyia durant tot el temps, però com amb el Toni Rodríguez li va permetre comprar el 5% del capital, i per tant el Toni Ruiz, el conseller delegat abans i ara president, i és la persona que porta la companyia, és accionista, i tot aquest entorn, diguem-ne, ha tancat files, i clarament estan, diguem-ne, esperant i confiant en que es tanqui la investigació.
Doncs nosaltres també esperarem a veure com evoluciona aquesta investigació, però volíem parlar ara que fa un any de la mort. Rebeca Carranco, Marcos Lamelas, moltíssimes gràcies a tots dos.
Gràcies.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3cat.
Ai, mira, a Galeries del Tresillo tenen un 30% de descompte.
Ja.
I t'ho financen tot.
Ja.
Sense interessos ni despeses d'obertura.
Ja.
Deixes el mòbil i m'escoltes.
Perdona, estava comprant el sofà a la nova web de Galeries del Tresillo. A més, tenen milers de productes i entrega express. Ho veus com t'escolto?
Ja. Galeries del Tresillo.
Acabar l'any estrenant cotxe? Esclar, amb la gran liquidació cap d'any d'Ocasión Plus. Un esclat d'ofertes amb descomptes de 5.000, 7.000 i 9.000 euros en més de 16.000 cotxes. Perquè el teu any acabi sobre rodes, només fins al 21 de desembre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Vine a Ocasión Plus. Oh, Ocasión Plus.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Vinga, un minutet i arribarem a 3:15. Seguim al matí de Catalunya Ràdio. Laura Fa, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia, com estàs?
Per parlar del cor i de tot el que ens porta la informació del cor.
Cosetes divertides.
Cosetes divertides, eh?
No tan divertides, sí. Polèmiques.
Sí.
Una mica... Començar la setmana fort.
Sí, eh?
A mi quan el Ricard em va dir anem els dilluns i que bé... perquè s'ha de començar la setmana ja posant... A tope. Saps? Que si política, esports, molt bé, però sí? El que interessa s'ha de posar ja els dilluns sobre la taula.
Clar, va, home. Vinga. Començant amb Rosalía. Què ha passat?
Ai, Rosalía, va donar una entrevista a Ràdio 3. Mm? Està de tour, de promoció... No ha fet promoció a Catalunya?
No, de moment no.
Com és?
No sé.
Ah, l'heu demanat ja o no?
Suposo que sí.
I què?
Sí, sí, està,
és que m'estranya.
Està Vanessa Carrión que sí. I pel to que ha fet, està demanadíssima.
I no fa massa cas, no? Perquè trobo que està fent molta promo a tot arreu. A Madrid sí que ha anat a revueltes. Ara a Ràdio 3 i tal, i trobo que a Catalunya... Però bueno, suposo que ja apareixerà per aquí. Va fer una entrevista i Rosalía, com que s'ha posat aquesta... Com es diu? Aureola? Això que porta aquí. I aquest disc tan místic, el seu discurs és una mica místic. I ha fotut una mica la pota.
Sí, eh?
Li han preguntat si era feminista.
Ai.
I s'ha fet un lío.
Creo que me rodeo de ideas feministas. Creo que no me considero moralmente lo suficientemente perfecta como para considerarme dentro de un ismo, pero sí que me inspiran las... Y me rodeo de ideas feministas, creo, desde siempre.
Ho veus com s'ha fet un embolic? Que vol anar de mística i me rodeo d'ismos. Se li ha de dir a la Rosalía i a totes les dones que per ser feminista no cal ser perfecta. Perfecta, pot ser imbècil, pot ser, jo què sé, pot ser superimperfecta, pot ser ignorant, pots tenir moltes coses, però tu pots voler la igualtat entre homes i dones, que això és el feminisme.
Exacte.
Llavors, rodear-te d'ismos, jo sóc antiracista. No m'estic rodejant de no sé què. No, jo ho sóc, ho intento, que la meva estructura en tots els aspectes estigui atrevessada pel racisme, pel masclisme i per tota la merda que ens atreveixa a tots, molt bé, però nosaltres... Clar, aquesta polèmica ha fet que molta gent estiri al damunt de Rosalía i digui que, clar, que quina cagada. És veritat que la Rosalía ja, per exemple, quan li van preguntar pel conflicte de Palestina, va fer una mica d'allò, faig música... Vull dir, no li agrada gaire mullar-se.
Yeah.
I està clar que el feminisme és un tema polític, i més ara, on la dreta està, a veure com ens rasca les cosetes que... Per tant, ella, en un intent de no mullar-se políticament, crec que fa una cosa totalment equivocada, perquè si una cosa és Rosalía és feminista, segur, i a més treballant ho demostra, i aquí ha pecat una mica de saps?
Voler tenir content tothom...
Sí, però clar, jo crec que ella com a personatge, com a estrella que és, i personatge important que és, que és Rosalía, ella té una responsabilitat, igual que la tenim nosaltres. Potser aquesta senyora que passa pel carrer ara mateix té la seva responsabilitat en el seu àmbit. Però Rosalía, tio, si et pregunten si ets feminista, doncs
sí ja
no hi ha dubte, i lluitaré per la igualtat, bla, 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 i no em pregunto, saps? I el que passa que és veritat que ella que fa... Jo que sé, que el seu disc és tan internacional...
Sí.
No a tot arreu queda bé dir que ets feminista.
Hauria, però igual no.
No, clar, però hi ha països... Jo que sé, Estats Units, mira com està l'estrat guai agafant força.
Exacte.
No? I aquí fins i tot hi ha perfils, la Rorro, tu saps qui és?
Home, i tant.
Home, però com és possible que no tingui capades les xarxes socials i té 5 milions de seguidors?
És tremendo.
Que clar, que tu tens una criatura de 13 anys... Seguint a la Rorro, que el que més li agrada és cuinar i treballar pel Pablo, explica-li a la teva criatura que això és una merda de referent.
Sí.
No? Llavors, Rosalía, que la comptaven com a aliada, com ens ajudarà Rosalía? Ja. Ara diu, aquí ara no sóc feminista. Jo crec que ha fallat. Ara, hem de cansar la Rosalía.
No, això no.
Estem criticant a Rosalía. No. Ui, quin horror, Rosalía. Aneu contra Rosalía. Esteu tranquils. No passa res. Vull dir, i a més, quan tu tens la dimensió que té Rosalía, doncs mira, et poden criticar una miqueta, que tampoc passa res quan ho fas malament, no?
Aviam, parlaves de la dreta.
Ah, mira.
Anem a la dreta francesa, perquè l'expresident Nicolas Sarkozy ha tret llibre explicant la seva estada a la presó.
Anem quasi a l'ultradreta, ella, perquè ha fet un llibre... Tu el tens o no? Com que t'agrada llegir en francès...
Sí, que m'agrada, però
què no? Doncs va estar 21 dies a la presó i ha fet un llibre de 216 pàgines, gairebé a 11 pàgines per dia. Diu que estava 23 hores a la cel·la i, com que no tenia ordinador ni res, amb un bolígraf, anava escrivint aquest dietari. Hi ha una part més... més així, més costumbrista, que diu, doncs mira, que només menjava iogurts, barretes de cereals, suc de poma i aigua, perquè amb 70 anys hi feia por amb la inactivitat guanyar pes, per tant, menjava molt poc. Va explicar l'altre dia a la Susana Griso que és veritat que estava vigilat per dos polis perquè va tenir diferents amenaces de mort, que no sé jo...
Sí, sí, la cel·la del costat, estava, dormien allà i tot, eh?
I explica que el matalàs era més dur que el de la mili.
Sí, clar.
Bueno, pues és un matalàs, fill. Tu és que també la gent quan s'acostuma... Sí. El posaria tres dies al càmping i em sembla que li semblaria gairebé una tortura.
No té pinta, Sarkozy, d'anar gaire de càmping.
No, amb lo feliç que estic jo. Sí. I tenia tres vis-a-vis a la setmana amb Carla Bruni de 50 minuts, que anava a tots, jo no hagués anat. Tres a la setmana.
Jo no hagués anat, diu.
Jo tres vis-a-vis, jo demano veure'l a través del vidre obligatòriament. Espero que els tres vis-a-vis no fossin...
Vis-a-vis.
Home, a mi no et sembla una tortura?
Bueno, depèn, escolta'm, jo què sé.
No, em sembla un infern. Tres a la setmana.
Bé, Sarkozy és dels que presumia d'aquestes coses.
Amb 70 anys, que
ara
no es
flipi. Ara ja fa temps que no, però quan es va casar amb Carla Bruni, jo recordo que deixava entendre aquestes bromes de no, que escolta,
que som
unes màquines,
unga,
exacte.
Unga, molt bé.
Una mica unga.
En aquest llibre, a més, on aprofita per dir que no queda altra opció que la dreta francesa aliar-se amb l'extrema dreta, i es queda tan ample, eh?
Ah, sí,
Sí, sí, parla superbé de Marine Le Pen i que per sobreviure... O sigui, que és un... sembla que és un llibre, com així una mica superficial i tal, de la presó, però aprofita per fer política i dir... Hem d'anar cap a l'extrema dreta, dius Sarkozy, quasi que et tornin a posar a la presó, perquè per dir aquestes merdes, quasi que tornis a la presó i ja no atabalis.
Sí, sempre ha estat a propet, de l'extrema dreta.
Sí, però clar, home, tant...
No, tant no.
I que s'ha enfadat ja del tot amb Macron. Mira que era com el seu amic i tal, però empipat amb el Macron i també ho deixa veure amb aquest llibre. Ara esperarem a veure què passa amb aquest recurs d'aquests de la financiació. O sigui, ell, per recordar una mica, ha estat condemnat per financiació il·legal el 2007 del seu partit, que el règim libi li va donar, ara no sé si són 5 milions o 50, no, bueno, molts milions.
No recordo la quantitat, però sí, molts milions. L'ha amagat el Gaddafi, li va donar diners, diuen,
Hi ha, imatges, a més, tots junts i que amics i tal.
I va venir a pentar la tenda, Va ser allò que en el seu moment va haver-hi molt pollo. Va fer una visita d'estat i se li va deixar un terreny de l'Elisi perquè posés la tenda i la, bueno, tot el parcal.
Bueno, formava part de l'acord, no? Blanquejar una mica aquesta dictadura i obrir-li les portes a Europa via França. Sí que és veritat que amb el recurs s'ha decidit que mentre hi hagi aquest recurs no cal que estigui a la presó i per això està fora, no? La presó preventiva no es justifica. Doncs bueno, molt bé, Sarkozy.
Va, parlant de llibres, esperem un altre.
Sí, el 12 de febrer.
12 de febrer.
Ho va fer públic dijous passat l'editorial Penguin, que Iñaki Urdangarín treu llibre, es dirà Todo lo vivido. Són unes memòries selectives, perquè ho ven com unes memòries, però el que fa l'Iñaki Urdangarín, i aposto, perquè ja ho va fer l'entrevista que li va fer el Jordi Basté a la 2CAT la setmana passada, si la mireu o si l'heu vist, perquè se n'ha parlat molt, però si no l'heu vist ja us la resumeixo jo, al final és, anem a donar-li èpica a l'estada a la presó com a superació personal, i a partir d'aquí, com que jo he superat això, sóc un coach que us ajudarà a superar tota la vida. Però parla com si ella hagués vingut de la franja de Gaza directament, de lluitar a favor dels palestins i hagi superat, i bueno, ha superat a la presó per uns delictes que va cometre, que eren 5. Prevaricació, malversació, delictes fiscals... Tot, tràfic d'influències... Vull dir que ell s'oblida de que va fer tot això, Però bueno... vendrà la seva història en aquest llibre, que jo crec que ho petarà molt, i que esperarem en algun moment que parli de la família reial, que no ho va fer l'entrevista, per exemple. Ahir una de les coses que va dir és no tenia voluntat de delinquir. Bueno, i si no tenies voluntat de delinquir, exactament, què vol dir? Et van obligar? Et van assessorar? Era algo que des de la Casa Reial es fa? Vull dir que agafarem aquest llibre amb ganes. La clau de tot és... Iñaki Urdangarín ve d'una família pija, on han tingut sempre calés, estiuejaven a Viladrau, que si una caseta, que si Vitòria, que si una família bé. D'aquí ho peta amb el Humboldt i viu bé, que si un sou, que no sé què. D'aquí es casa amb la infanta Cristina, imagina't ja, duque empalmado, pasta, no sé què. Clar, digue-li a aquest senyor ara que treballi, que vingui aquí de redactor, sí. A quina hora entreu?
Home, a quarts de cinc. Entre 4 i quarts de cinc.
Digue-li, sí, sí, 4 sí. Del matí, sí. I que faci les 8 hores. Et dirà, sí, que por aquí,
sí,
que ell es fa un llibre i unes cosetes,
i ja
ho tindríem per continuar, exacte, per continuar vivint bé.
Laura, fa, ho hem de deixar aquí, ens hem quedat sense temps.
Ja, home, per favor, sí, però sí, què sí. Ha passat avui?
Bueno, és que hem anat... Hem parlat de l'Isaac Andic i ja és una altra mica tard.
Sí. Bueno, estan fent un reportatge d'una revista dels Estats Units.
Ah, sí? Sobre això?
Molt bèstia sobre Isaac Andic.
Ah, sí?
Sí, ja t'ho passaré. Sí, sí, perquè han estat... Bueno, no, encara no s'ha publicat, han vingut des dels Estats Units. El Washington... una altra. Bueno, no sé, una revista molt potent i està investigant això perquè els Estats Units estan atents a veure què passa amb aquest cas.
Laura, fa, mil gràcies.
A tu.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
A Catalunya Ràdio. Postdates. La diferència és un guany per al conjunt. És una oportunitat d'impregnar-ho tot d'aire nou. De jo sóc així i això no és un problema. De Fanny Grande.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio... amb la literatura.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Bon dia, Freddy.
Bon dia, com esteu? Com
aquí estàs, Fel? Aquí estem, veient com plou, que sembla que s'acabi el món.
Una mica un dia gris, avui, sí.
Home, un dia gris? Aquí a Arbúcies es fot unes tormentes i un plujam i marxa el llum i queda núvol fosc. I...
què dius?
Hòstia, meravellós, meravellós.
Meravellós, dius?
Al dematí, home, convenia, convé que plogui, collons, el Montseny necessita aigua, que si no... Hòstia.
Bon dia, bon dia.
Bon dia, Carles. Bon dia, Carles, què tal?
Feixades al Montseny i tots els sembrats, eh? Tu saps, això és glòria, això, eh? Els sembrats ara comencen a créixer i aquesta aigua és necessària, però, bueno, És or, aquesta aigua.
Doncs imagina't si va bé.
Sí.
Tu, escolta'm una cosa. És veritat el rumor aquest que corre?
Ui, quin rumor.
Bueno, que avui en Peyu no connecta, que està fent unes proves amb el Barça...
Això, les proves amb el Barça, no ho sé, m'ha dit que el Peyu avui no es podia connectar. Això sí que se m'ha
dit. Bueno, perquè ahir va fer un gol a Marató i és el que té ofertes a Barça, ja Girona, que també ens convindria.
Ah, no, i l'Arbúcies el podeu fitxar?
L'Arbúcies també ens hi ha bé, però el seva nòmina no el podem assumir. Ja estem parlant ja més de primera divisió i, per tant, i per això m'han dit, no, ara està entrenant, que no estan fent unes proves. Sí que la cosa s'ho han agafat en sèrio.
Hòstia, jo et vindria, darrere, vull dir, a defensar darrere Valent, et vindria a l'Arbúcies, jo,
Home.
Si necessites... Bueno, fixar el davanter centre de l'equip... Vull dir, soc...
Series l'Íñigo Martínez, no?, una mica, allò, els que marca la línia de la defensa.
Penso una mica en els últims 3 anys, t'he dit mai que necessités la defensa de l'Arbúcies, vull dir... Pensi, ja si hi ha algun moment que... ni que t'ho insinués, ja em fes memòria... No, ho dic, està bé, l'oferiment, però vull dir que també has de fer oferiments que sàpigues que pot haver-hi alguna cosa de positiu. I si Rubies, quan hem parlat de futbol, mai t'he dit. M'aniria bé si pogués...
Per alguna cosa serà,
per unes botes amb tacos d'alumini que... Ostres.
De quin any són?
Del 70... No, 70 no, perquè jo tindria 0. No, del... 80s.
80s.
Bé, fem una cosa. Demà al vespre, ja entreno.
Sí.
Vens a Arbúcies. El míster et foti una mica de prova física, primer de tot. Jo crec que físicament estàs com un toro. Vull dir,
estàs estupendo.
Com una vaca. Sí. Com un toro, no ho sé.
Igual li serveix, també. Mira, avui li diré, míster, demà vindrà un que està com una vaca, i em dirà com un toro. Diré, no, com una vaca.
No,
ja ho he dit bé, ja. No és que m'hagi un fos d'animal. Ja ho he dit bé. Sí, ai, després, et poses en els partidillos, ja, si tens el ritme, saps què vull dir?
Val.
Bueno, és anar pillant el ritme, això és veritat,
Sí,
és pillar el ritme. Com comences a entrenar?
Sí. És ritme.
És com el vals. És un, dos, tres, un, dos, sí. tres... Un... Es pilla el ritme.
Sí, sí. Sí. Sí, intentant saltar perquè no et fotin un genoll a l'aire, però és això. Un, dos, tres, amunt. Un, sí. dos, tres, amunt. Saps què ho dic?
Comparar el futbol amb el vals, no sé si ho havia sentit mai, eh? Però està...
És que és molt nou. Sí. És molt... Ho sé. Sí. Soc... N'estic parlant amb en Guardiola.
Sí.
I
sí.
Pràcticament som ell i jo que en parlem d'això.
Sí, 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 sí.
Ja
sí,
està.
Sí, sí.
Doncs, escolta, ens acostem a les 11. Fer fallades, sí, Carles Xuriguera, mil gràcies. Un dia més. Que vagi molt bé la pluja.
Saber, et farem saber si aquest fitxatge acaba portant-se endavant.
Ja aneu dient. Només ara farem la tertúlia. Ara fem la gaura d'esports. Vull dir que si hi ha fitxatge, aviseu.
Sí, sí, sí.
Adéu, feu bondat.
Adiós.